Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest sisè diumenge de cens de Durant Sany, començam una setmana més a l'Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Marc Forín, en Neus Pons, en Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
I en els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquest diumenge destacam el Congrés de Laics, que s'està celebrant aquests dies a Madrid, on hi participa un bon grup de menorquins per tal de visibilitzar la feina que fan els laics, membres actius del poble de Déu, per anunciar l'Evangeli i ajudar les parròquies en la seva feina pastoral.
Començam idò i ho feim aquest diumenge amb un dels comentaris sobre els equips de la Mare de Déu titulat Una comunitat de matrimonis cristians.
Els equips de la Mare de Déu aporten a cada parà els següents punts. Una forma de viure com a parà casada en el món d'avui, segons els ensenyaments de Jesús, i unes orientacions de vida per ajudar-los a progressar en l'amor a Déu i el proisme. També uns mitjans de perfeccionament que els ajuden a aprofundir en la fe i una vida millor de parà. Una vida en equip, comunitat de parelles cristianes unides pel sacrament del matrimoni, assistides per un conciliari. Una ajuda mútua fraterna, alhora espiritual, humana i material. També una ocasió per estudiar i reflexionar junts, per ajudar a formar una consciència personal i de parella. Un equip de la Mare de Déu és una comunitat de parelles unides pel sacrament del matrimoni. Es reuneixen en nom de Crist i volen ajudar els seus membres a respondre millor a la crida de Crist. La presència d'un sacerdot enmig de les parelles al llarg de la vida de l'equip no és només la d'un consell espiritual. Ell compleix allà la funció de sacerdot. El llarg camí recorregut pels equips de la Mare de Déu, pel món sencer, ha permès comprendre que els sacerdots i els laics poden ajudar-se mútuament a progressar en el coneixement del misteri de Crist. D'una banda, els sacerdots acompanyen les parelles en el discerniment, al qual aquests últims estan cridats a fer quotidianament, i d'altra banda, la presència de les parelles que preguen i s'estimen ajuden els sacerdots a exercir el seu ministeri en dinamisme i profunditat.
La pobra se'ns allibera de l'orgull, de l'exigir sa autosuficiència, ens dona dret a demanar ajuda i a demanar perdó. Ens obre el camí del Reina del Cel, va dir el papa Francesc en l'Audiència General celebrada a l'Aura Pau VI la passada setmana. El Sant Pare ha continuat amb el cicle de catequesis sobre les benaurances i en concret s'ha referit a la primera d'elles, feliços els pobres en l'esperit, d'ells és el Reina del Cel.
Sant Mateu, indica Francesc, no es conforma amb el sentit purament econòmic o material de la paraula pobre, sinó que diu pobre en l'esperit, referint-se a ser pobre en el més íntim i profund, allà on tots hem de reconèixer-nos incomplets i vulnerables, per molt que ens esforcem.
Paradoxalment, és aquí on està la nostra felicitat, la nostra benaurança, perquè negar aquesta realitat ens porta per camins de foscor, a odiar i a odiar-nos a causa dels nostres límits, a tractar d'ocultar-los, a buscar en desesperació ser algú, ser més encara, va aclarir el pontífex.
El papa Francesc ha assenyalat que el camí al Regne del Cel es troba en la humilitat i en la pregària, perquè ens posem davant de Déu i li demanem que vingui el nostre auxili, que no tarda a socórrer, que manifesti la seva potència en el perdó i la misericòrdia. I és aquí on Jesús ha manifestat la força de Déu, no en el pudor humà, en tenir o aparentar, sinó en el testimoni d'un amor que és capaç de donar la vida i la veritable llibertat, va concloure el bisbe de Roma.
I ara a continuació els informarem d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra diòcesi. Per començar, la informació sobre la conferència del senyor Gabriel Julià amb motiu del centenari del Centre Catequístic de Sant Miquel.
El passat 24 de gener, a la sala d'actes del Centre Catequístic de Sant Miquel, es va dur a terme la conferència de l'historiador i erudit Gabriel Julià, titulada Influència de l'activitat teatral del centre al Teatre de Menorca. Abans de començar la seva ponència, els assistents van poder gaudir d'un repàs fotogràfic sobre l'extensa producció teatral del centre. 100 fotografies, 100 anys d'activitat teatral. La conferència va versar sobre l'abundant activitat teatral del centre des dels seus inicis fins a l'actualitat, i el senyor Gabriel Julià va fer un ampli repàs de totes les obres que s'han representat al teatre i com ha evolucionat la sala d'actes. El Teatre de Sant Miquel ha estat un lloc de diversió i d'entreteniment cultural per molt de menorquins, on s'han representat obres populars com Na Caputxeta Vermà, On Patufet, i obres clàssiques com a Miles Gloriosos i El Petit Príncep. L'activitat teatral al centre ha evolucionat al llarg dels anys i des dels anys 70, amb n'Andreu Genestà al capdavant, el Teatre de Sant Miquel ha esdevingut un referent en el teatre infantil i juvenil de les Illes Balears.
A continuació, tots els detalls sobre els nous vitralls del Santuari de la Mare de Déu del Toro.
El dissabte 1 de febrer, el nostre bisbe Monsenyor Francesc va presidir l'acte d'entrega dels 4 nous vitralls del Santuari de la Mare de Déu del Toro, acompanyat per el vicari general Gerald Villalonga i el delegat de Litúrgia i Espiritualitat Josep Manguant. Aquests nous vitralls representen escenes bíbliques de contingut marià, com l'anunciació de l'àngel a la Verge Maria, l'assumpció al cel, el naixement de Jesús i les bodes de Canà de Galilea. Els vitralls d'aquestes dues darreres escenes van ser dissenyats per Na Rocío Fernández, qui va destacar la qualitat del treball realitzat per els mestres artesans dels tallers Vitralls Bonet de Barcelona. El nostre bisbe Francesc va manifestar que aquests nous vitralls aporten llum i color al santuari i ens conviden a l'oració i l'espiritualitat. I al final de l'acte es va anunciar que seran beneïts en un acte organitzat per la diòcesi el primer diumenge de maig.
La celebració dels Sants Patrons de Vida Creixent.
El passat 31 de gener, a la parròquia de Nostra Senyora del Carme de Mó i el 2 de febrer a la parròquia de la Nostra Senyora del Roser, la Catedral de Menorca, i a la parròquia de Santa Eulàlia de l'Alió, els membres i participants del moviment d'apostolat seglar de jubilats i majors Vida Creixent es van reunir per celebrar la festa dels seus patrons, Simeó i Anna. Els sants que han triat els fundadors d'aquesta institució són Sant Simeó, l'ancià vident que, guiat per l'Esperit, va reconèixer Jesús quan els seus pares el van presentar al Temple de Jerusalem, i Santa Anna, la profetessa i filla de Fanuel. Durant la celebració es va ressaltar que el que va cridar l'atenció dels fundadors de Vida Creixent és el testimoni d'aquests dos sants, els quals van dedicar gran part del seu temps a l'oració i al servei del Temple de Jerusalem, i que, guiats per l'Esperit, varen ser capaços de descobrir més enllà del que veien els seus ulls. Totes les celebracions van començar amb la tradicional benedicció de les candeles, van continuar amb la celebració de l'Eucaristia i van acabar amb un refrigeri de germanor.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, els hi feim arribar la nostra agenda setmanal, que està plena d'activitats. Cursos prematrimonials que hi queden per celebrar, primer de tot, a l'Arxiprestat de Mó.
Els dies 18 i 20 de febrer, de les 20:30 a les 21:30 hores, a la Casa de l'Església de Mó.
A l'Arxiprestat de Ciutadella.
serà els dies 3, 5, 10 i 12 de març de les 20:30 a les 21:30 en el Seminari Diocesà de Ciutadella.
Reunió dels voluntaris de Ràdio Maria.
Avui, diumenge 16 de febrer, es reuneixen els voluntaris de Ràdio Maria de Menorca a les 10:30 hores a la parròquia de Sant Antoni Abat de Mó.
Jornada de formació permanent dels preveres.
Els dies 19 i 20 de febrer, jornades de formació dels preveres al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Les jornades començaran a les 10:30 del matí amb la pregària de tèrcia i seguiran amb les xerrades a càrrec de Monsenyor Enric Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Xerrada per als laics.
El pròxim dimecres 19 de febrer, xerrada dirigida especialment als laics de la nostra illa a càrrec de Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, a les 20:15 hores al Seminari Diocesà de Ciutadella. La xerrada tractarà sobre els elements essencials de la pregària cristiana.
Consell de Pastoral Diocesà.
El dissabte 22 de febrer, el nostre bisbe Monsenyor Francesc convoca una reunió del Consell de Pastoral a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Es tractaran assumptes com l'elecció del secretari del Consell, informació sobre el Congrés dels Laics i la feina que fa la pastoral familiar.
A continuació, escoltarem el comentari setmanal que ens fa arribar aquesta setmana el bisbe Francesc.
Jesús nos dio el mandato de bendecir a todos y de hacerlo siempre. Dice, vosotros bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nos pidió de manera especial que bendijéramos a aquellos que nos odian, a los que nos persiguen o insultan. Sin embargo, muchas veces los cristianos nos ponemos nerviosos ante críticas, ataques y persecuciones. Jesús nos dice que frente a ello tenemos que reaccionar siempre bendiciendo. Bendecir no quiere decir solo hablar bien de otros. La palabra latina benedicere significa decir bien. No es solo esto, es también apreciar al otro, hacerle el bien y orar por ellos. Resulta también muy sugerente el final del Evangelio de San Lucas, cuando describe la ascensión de Jesús al cielo y dice: mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. El último gesto de Jesús es bendecir a aquellos discípulos que le habían acompañado durante su vida terrena. Yo veo en este gesto una indicación para todos nosotros, que somos sus seguidores. Los cristianos tenemos que prolongar su actitud, bendecir también nosotros en su nombre a todos los hombres. El apóstol Pablo entendió muy bien este mensaje y por ello, en la carta a los cristianos de Roma escribió: bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. La respuesta del cristiano ante las dificultades y los odios no es la de condena de los demás, sino la bendición. En otra carta, describiendo el comportamiento de los cristianos, dice Pablo: cuando nos insultan, bendecimos. Aún hay otro texto del Nuevo Testamento que se hace eco de este mandato del Señor. Está en la primera carta de Pedro, que fue escrita para unos cristianos que vivían en un clima muy tenso de hostilidad y de violencia hacia ellos. El autor de esta carta les dice: no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Los cristianos, siguiendo las huellas de Cristo, han de renunciar a la revancha y responder con una bendición. Entonces ellos mismos recibirán la bendición de Dios. Pienso que las personas que saben bendecir a los demás son las que contribuyen a sanear este mundo contaminado y construir una sociedad mejor. Bendecir a los demás es apreciar lo bueno que hacen o que tienen, valorarlo, apoyarlo. La lengua con la que bendecimos a Dios tiene que servir también para bendecir a los hombres. Sería una contradicción bendecir a Dios mientras maldecimos a los hermanos. Queridos fieles de Menorca, no dejemos nunca de bendecir. Que no dominen en nosotros actitudes de rechazo y de exclusión. Que todas las personas sientan que las queremos y respetamos.
Amb aquest missatge i reflexió del nostre bisbe Francesc, els hi deim adéu.